L'informatiu del migdia.
Una mare porta des del 28 de març sense poder parlar amb la seva filla. És divendres 23 de maig. La nena, de nom Yasmín i escolaritzada a castellà, va ser presumptament sostreta pel seu pare, que l'hauria portat a Egipte sense autorització de la mare. De seguida us ampliem aquesta informació abans d'altres titulars. També us parlarem d'una veïna de castellà que va estar al centre comercial Via Sabadell en el moment que va caure una de les parets de formigó del recinte. Això va ser dimarts passat. I dissabte, Castellà del Vallès acollirà la 31a edició de la música coral a l'Auditori Municipal. I en esports, l'Hockey Club Castellà arrenca la promoció d'ascens a Hockey Plata. Albert Sant Andrés.
Els granes visiten el diumenge la pista del Club Patí Belloc en el primer partit de l'eliminatòria.
I la previsió meteorològica, cel amb sol, però també molts núvols, amb temperatures a l'alça. Comencem. Una mare castellarenca, Sabrina Bandeira, no té notícies de la seva filla, Yasmín, d'ençà que el seu pare va desaparèixer amb ella el passat 28 de març. Albert Sant Andrés.
La mare castellarenca, Sabrina Bandeira, no té notícies de la seva filla Yasmín de 4 anys des del passat 28 de març. La nena va ser presumptament sostreta pel seu pare anglès, que l'hauria portat a Egipte sense l'autorització de la mare en contra de l'acord de custòdia signat a Espanya. El passat mes de febrer, Sabrina va viatjar a Anglaterra amb l'objectiu de renovar el passaport de la seva filla, permetent passar uns dies a la nena amb el seu pare, del qual està separada. En un acte de bona voluntat, com ha explicat a Ràdio Castellà, la mare va deixar la nena amb l'àvia paterna el 5 de març, tornant a Castellà i perdent tota la comunicació amb ella des del 28 de març. Segons indica la mare, va denunciar el cas per sustracció de menors a la comissaria de Sabadell el 29 d'abril i va viatjar a Anglaterra, on va ser informada el 6 de maig per les autoritats locals que el pare havia abandonat el país el 2 d'abril amb destinació al Caire, juntament amb la nena, confirmant també que l'actual parella de l'exmarit també van prendre el mateix rumb dies després. Així ho ha explicat la mare a Ràdio Castellà.
Entonces, el dia 29 puso yo una denuncia a los Mossos d'Esquadra aquí en Sabadell y luego también fui a Inglaterra. Y cuando fui yo a Inglaterra fue cuando pasó, he puesto la denuncia, pasó 1, 2, 3 días que me informaron que ella no estaba ni en Inglaterra, estaba en Egipto.
Com explica, el cas ja està en mans de la Interpol, de la justícia anglesa i de l'espanyola, segons s'indica la mare. El pare havia incomplert amb les mesures imposades de portar una pensió d'aliments i visitar la seva filla a Espanya, a banda d'anteriors suposats maltractaments i amenaces. El cas de la nena empadronada i escolaritzada i assentada a Castellà, compleix els requisits legals de la sustracció internacional de menors al Regne Unit i a Espanya, i el cas ja està en mans de les autoritats competents i de la Interpol. Bandeira continua sense resposta de les autoritats egípcies i ha demanat en diversos mitjans la col·laboració ciutadana per localitzar-la.
L'informatiu del migdia.
Dimarts passat, un bloc de formigó de 14 tones es va desprendre d'un dels locals del centre comercial Via Sabadell. Un home de 73 anys, veí de Rubí, va morir amb aquest desprendiment. Una veïna de Castellà, Anabel Caballero, casualment es trobava dinant allà i així és com va viure-ho.
Doncs mira, jo ara estic de trasllat i vaig anar a mirar mobles, a matalassos, etc. I doncs vam entrar a la zona de l'espai de Via Sabadell i anàvem justament a Galeries del Tresillo a mirar un sofà i a una botiga que hi ha dintre a mirar un matalàs. Però en aquelles d'entrar, que li vaig dir al meu marit, dic, entrem ara o anem a dinar i després venim? I em va dir, no, anem primer a dinar i així ja tenim tota la tarda més tranquils. I en estant allà dinant a casa Carmen, ens, bueno, vam escoltar un estruendo, un bum. Clar, ja ràpidament el reflex va ser sortir corrents. I clar, jo en principi, per la magnitud del soroll, vaig pensar que era la torre que hi ha de publicitat que va caure, que aquesta torre és brutal, també. Però clar, en veure que estava la torre, em vaig quedar així com... I vaig veure que havia caigut doncs, tota la paret de formigó. Bueno.
L'Anabel, que és sanitària tot i que està jubilada, va atendre en primer lloc la dona de la víctima, que va resultar il·lesa.
Jo m'acosto allà, clar, com a sanitària, aunque esté jubilada, però és involuntari. Mm. I quan vaig veure la magnitud de lo que acabava de passar, haig de reconèixer que jo mateixa em vaig quedar en xoc. Automàticament em vaig girar, vaig anar a demanar que truquessin al 112 i a policia i a bombers. O sigui, perquè el protocol és diferent segons l'accident i segons el que trobes. I doncs, bueno, ja està, quan vaig arribar... O sigui, quan vaig tornar un altre cop a l'espai, vam trobar a la dona del senyor que s'havia quedat atrapat sota el bloc de formigó. I doncs ja, pues, el primer que vaig fer és preguntar a algun sanitari, no hi havia sanitaris, bueno, l'havien agafat entre les persones que hi havia allà, i doncs de cop i volta hi havia una noia que era auxiliar i un metge, que és que el metge estava també amb la senyora dintre de la botiga. Ja vam iniciar un protocol d'assistència, de psicologia sobretot, per a assistir a la dona. Vam demanar el DNI, vam demanar el seu telèfon mòbil, vam fer preguntes com si tenia fills per poder fer avís a algú, i doncs, bueno, ella estava, pues, evidentment, extremadament afectada. Estàvem tots... A més, és que si hi havia, et vull dir, 50, 100 persones, la cara de tothom... Jo mirava la cara, mirava la situació, no? Era com un anàlisi ràpid i no hi havia ningú que tingués color a la cara.
Casualment, l'Anabel també va atendre una parada cardiorrespiratòria el desembre de l'any passat a Sabadell. Res, però, comparable amb el que va viure dimarts.
Així com la primera vegada va ser molt bona, perquè va ser una RCP al carrer, molt heavy tot, molt ràpid tot, tal, però va ser bo, és que en aquest cas no és que depengui de tu, és que és un mur de 10 tonelades. Entonces, o sigui, els bombers es posaven les mans al cap. També vull puntualitzar una cosa que em va cridar molt l'atenció, que és el que em va deixar potser a mi en xoc després, dos dies després, de la vulnerabilitat de dir, hòstia, no? Que és que la dona, nosaltres tenim, les dones, tenim la costum de quan anem a comprar i tal, fem el tiquet, què fem? Ens parem, obrim el bolso i posem el tiquet dintre. Mm-hmm. Això va ser l'acte que va salvar la dona. Perquè ella sortia amb el seu marit i darrere anava el noi metge, que més tard la va atendre, amb la seva dona. Mm-hmm. Que van ser ells qui em va explicar a mi com va succeir des de la part d'aquesta senyora i de l'home. Llavors el que va passar és que va fer un efecte dominó. Com la dona es va parar per obrir el bolso i posar el tiquet, l'home va seguir i la parella es va parar amb la dona. Llavors el mur no va agafar. O sigui, per un segon, per l'acte de la dona de parar amb el bolso i fer aturar el que venia darrere, no va morir més gent.
L'Ajuntament de Sabadell ha donat llum verda al centre comercial Via Sabadell per reprendre l'activitat a tot el recinte tret de l'edifici d'on va caure la placa de formigó.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural, avui us parlem d'un acte que tindrà lloc el 24 de maig del 2025 a 6:45 de la tarda. En Castellà del Vallès acollirà la 31a edició del Músic Coral. El concert tindrà lloc a l'Auditori Municipal i reunirà quatre destacades corals de la comarca amb l'objectiu de mostrar la riquesa del món coral a Catalunya. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Enguany, les corals participants al Music Coral seran, com has dit, Jordi, quatre. D'una banda, el Cor de la Nit, de Castellà del Vallès, que presentarà les veus femenines, sota la direcció de Sònia Gatell, amb l'acompanyament de Sergi Rodríguez al piano i d'Àlex Morillo al cajón i a la flauta travessera. Interpretaran cançons de bandes sonores de pel·lícules i música contemporània. En concret, han escollit Són el teu camí, de la banda sonora de Los Chicos del Coro, Ànimes flotant, peça original del jove músic castellarenc Àlex Morillo, Supercalifragilisticoexpialidoso, de la banda sonora de la pel·lícula Mary Poppins i Chitty Bang Bang, de la pel·lícula musical Chitty Chitty Bang Bang. La Coral Ressò, de Sabadell, dirigida per Miquel García Gomà, que interpretarà peces de música teatral i recent com són El Zorongo, de Bola, Sola Jo, del musical Els Miserables, The Road Home, de Stephen Paulus i Per què he plorat, de Xavier Brudassala, amb música d'Albert Guinovart. El Cor de Llevant de Barcelona, amb una llarga trajectòria i liderat per Jorquera Avelló, ha triat per a l'ocasió un repertori de peces diferents i èpoques i estils, com La truita, de Franz Schubert, La truita esbojarrada, de Franz Schlögel i Agnus Dei, de Bob Chilcot. Però, per la seva banda, la coral anfitriona, que és la coral Xiribec, dirigida per Antoni Jorquera Bardonau, amb acompanyament al piano de la castellarenca Guida Miró Rocabert, presentarà un repertori que inclou tradició catalana, música clàssica i també temes populars. Han escollit la cançó del lladre, Himne a la nuit, de Jean-Philippe Rameau, en Pere Gallerí, que escoltàvem ara a l'inici, O vosso galo comadre, una cançó gallega de Grova. El musicoral és, sens dubte, una oportunitat per gaudir d'un ampli ventall d'estils musicals, des de la tradició catalana fins a la música internacional, cosa que mostra la diversitat i la qualitat del cant coral a Catalunya. Cada mes de maig, des de 1992, la Coral Xiribec a Castellà del Vallès convida corals d'arreu a una trobada que pretén ser una festa del món coral al nostre municipi. Són fins ara 31 anys celebrats de la tradicional trobada coral. Aquestes arriben de diversos punts de la geografia catalana, de l'Estat i també d'Europa, estimulant la convivència dels cantaires d'arreu.
I en esports, amb gairebé totes les temporades acabades, el total protagonisme és per l'hoquei patins i pel vòlei, que juguen a l'ascens i el descens, respectivament. Albert Sandrés.
L'informatiu del migdia. Esports.
Doncs sí, Jordi, només aquests dos equips tenen alguna cosa en joc i, com dius, és l'ascens per l'hoquei i el descens pel masculí del vòlei castellà. Diumenge serà el primer dels dies clau per l'hoquei Club Castellà que visita la pista del Belloc per tractar d'encarrilar la primera eliminatòria de les dues que s'han de disputar. En el cas del vòlei masculí, els de Lucía Bregar necessiten la victòria per poder optar a la promoció de descens i no perdre la categoria de manera directa. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei patins, ja que amb la lliga regular acabada, l'hoquei Club Castellà inicia aquest diumenge el repte de l'ascens a hoquei plata, visitant la pista del Club Patí Belloc a les 8 del vespre, un rival amb el qual no ha perdut aquesta temporada. L'ascens a nacional, la classificació per la Copa de la Generalitat i la fase d'ascens a hoquei plata fan d'aquest equip el més important de la història del club. A més, el filial d'alcaldes, el Belloc, el Jake i el Castellà són els escollits per aquesta lluita i s'enfrontaran en dues eliminatòries a doble partit amb un tercer en cas que el desempat no calgui. Per aquesta fase, els granes no comptaran amb el factor de la pista a favor, ja que en cas d'arribar al tercer lloc ho hauran de resoldre fora, com a mínim, a la primera fase. Al davant hi ha el Belloc, segon en la fase regular i una de les altres revelacions de la temporada, ja que també va ascendir el curs passat, com el Castellà, un rival d'altura ple de jugadors amb experiència a hoquei lliga i hoquei plata i que portarà el pes de ser un dels clars favorits contra un equip castellarenc que vol continuar fent història amb un tercer ascens consecutiu. El tècnic Fiti parla així d'aquest rival.
Després de tota la feina que hem fet al llarg de la temporada, tot el treball, tot l'esforç i sacrifici que han fet els jugadors i com han rendit fins ara, la veritat és que és un gran premi. És un gran èxit per part de la plantilla pues, haver arribat a assolir aquesta tercera plaça que ens dona l'accés a aquest play-off d'ascens. Dit això, nosaltres com a equip arribem jo crec que arribem bé, vale? Amb alguns jugadors tocadiets i tal, però com totes les plantilles, vull dir, no és una excusa. Al final jo penso que arribem bé, jo crec que arribem amb molta il·lusió, amb molta fam, amb molta gana i amb moltes ganes de competir al màxim aquesta eliminatòria, aquest playoff, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és un playoff, som molt conscients de que hem de fer les coses molt ben fetes i que ens vingui el partit, el primer partit, que ens surti un bon partit, que ens vingui de cara i a partir d'aquí anar treballant.
Les estadístiques no poden estar més igualades entre els dos equips, ja que en les dues últimes temporades s'han enfrontat en quatre ocasions amb una victòria per cada equip i dos empats al Dani Pedrosa. A favor dels granes hi ha l'experiència castellarenca en les fases d'ascens, ja que ha disputat dues en els últims dos anys i saben el que és suportar aquesta pressió. També el president del club, Roger Benet, ha valorat l'estat del seu equip i de com afrontaran la promoció.
És una cosa que no ens arribàvem a imaginar a l'inici de la temporada, però el rendiment, el compromís de l'equip està sent espectacular i no ens paren de sorprendre. L'objectiu inicial era la permanència en la categoria, però aquest equip i el seu staff afronta cada repte amb una ambició brutal i ara toca gaudir-los, com ha fet aquest equip regalant-nos l'hoquei que ha fet durant tota la temporada i de part de l'afició, doncs, donar tot el suport. I serà complicat, serà molt, molt, molt difícil, tenim rivals molt potents, però crec que com a club i com a equip estem a punt pel reble.
Diumenge a les 8 del vespre, una cita amb la història de l'esport castellarenc en el pavelló poliesportiu de Bell-lloc d'Urgell, en el partit que enfrontarà el Bell-lloc i l'Hoquei Club Castellà. I, com dèiem a l'inici, el vòlei és l'altre equip que es juga alguna cosa en aquesta última jornada. Els de Lucía Bregar i Marc Llamas volen tractar d'assegurar la promoció de descens i fugir del descens directe en l'última jornada de Lliga. Els taronges, que van superar el tiebreak al vòlei Girona en l'última jornada, han de guanyar el seu partit enfront del ja descendit Igualada i esperar la derrota dels gironins enfront del Terrassa per poder entrar a la promoció. Tot i el possible empat de punts, els castellarencs superarien el Girona per a baraix, ja que els van guanyar els dos partits de Lliga per 1-3 i 3-2. En el cas del femení, després de superar el vòlei La Palma i assegurar-se la permanència una temporada més a segona catalana, les de Jordi Domènech poden optar a ser segones del grup en cas de les derrotes dels dos rivals del davant, en una jornada on s'enfrontaran el vòlei Manresa dissabte a les 8 del vespre al Puigverd, un equip amb el que es juga la promoció de descens. I acabem amb un petit breu de futbol sala, ja que després de caure per 7-3 enfront del Frederic Mistral, el conjunt del futbol sala castellà entrenat per Cristian Hernández vol tancar la temporada aquest diumenge a les 8 del vespre amb una victòria enfront del Rubí per poder optar a la 8a plaça de la taula.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Els bombers voluntaris de Castellà celebren aquest diumenge entre les 9 i les 2 la festa del seu 40è aniversari amb tot un seguit d'activitats al parc, al carrer Berguedà 39. Durant aquest dia de portes obertes hi haurà una exhibició de vehicles històrics i un helicòpter, donació de sang, inflables, a més d'una xocolatada, una botifarrada i dos simulacres d'excarceració al punt del migdia i un dinar dels 40 anys. Els tiquets per al dinar es poden adquirir a les botigues Stop i El Botonet. L'Ajuntament de Castellà i l'empresa concessionària del servei, Sige Esport Castellà, han organitzat una jornada de portes obertes el dissabte 31 de maig per donar a conèixer a la població la remodelació de la piscina coberta municipal. L'activitat tindrà lloc de 10 a 1 al complex esportiu de Puigverd, al carrer del País Valencià 1, i és oberta a tota la ciutadania. Durant la jornada, els assistents podran visitar la instal·lació i conèixer de primera mà les millores que s'hi han dut a terme durant els darrers mesos. Cal tenir en compte que durant la jornada de portes obertes no es podrà fer ús de la piscina. La reobertura l'obertura per al bany serà efectiva a partir del dilluns 2 de juny. Les obres de reforma que han finalitzat recentment han permès renovar completament la coberta de la piscina interior, millorant així l'eficiència energètica i el confort dels usuaris. S'han instal·lat 8 bigues de fusta de 27 metres de llargada amb els seus corresponents pilars. També s'ha incorporat un sistema d'aïllament tèrmic i acústic i s'ha modernitzat la il·luminació aprofitant al màxim la llum natural per reduir el consum energètic. A més de la renovació de la coberta, també s'han dut a terme millores als tancaments exteriors, al sistema de climatització i deshumectació.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Generalitat han arribat a un acord per construir 110 pisos de protecció oficial majoritàriament per a gent jove. La previsió és aixecar-los al sector Can Vasconcel, per a la qual es preveu iniciar la tramitació urbanística del planejament la pròxima tardor. Segons el consistori, el procés urbanístic s'enllestirà durant el 2026. L'alcalde, Josep Maria Vallès, celebra l'acord per facilitar pisos a la gent jove i poder tenir talent, arreglament i vitalitat. L'ordenació de Can Vasconcel, la colònia Duran i Can Menta va començar el mandat passat i l'acord de dijous passat permet donar forma als 8.114 metres quadrats de sòl que té la Generalitat. El govern destaca que l'operació de Sant Cugat s'emmarca en el pla de construcció de 50.000 nous habitatges fins al 2030 en col·laboració amb les administracions locals. Terrassa acull una jornada dedicada a la cultura japonesa. Aquest dissabte, dia 24, el Centre Cívic Avalí Estranger es transformarà per donar vida a totes les activitats organitzades per l'associació Tenshin, que busca apropar el Japó i la seva cultura a la ciutadania de Terrassa. Hi haurà exhibicions, xerrades, jocs i molt més en una trobada que s'està oberta a tots els públics. Els impulsors prometen que serà una immersió única al cor del Japó. L'objectiu d'aquesta jornada és fomentar la cultura japonesa a través de l'entramat d'associacions i particulars de Terrassa, fomentant la participació ciutadana i el respecte entre cultures. L'associació Tenshin, activa des del 2018, treballa per apropar la cultura japonesa al territori a través d'activitats com ara les arts marcials, tallers de cuina, jocs de taula i altres. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 23 de maig de 2025. Ens acomidem el que us hem acompanyat, Carlos Lefegui, el control tècnic, Marina Antúnez i Albert Sant Andrés a la redacció i locució, i que us parla Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.